Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga.
Avui, en aquesta cita setmanal amb l'equip de Vinzeum, ens acompanya la seva restauradora, la Carmina Atmetlla. Bon dia.
Bon dia.
I el conservador del museu, Jordi Ferrer, benvingut.
Hola, bon dia.
I el Jordi és qui ens ha proposat aquesta cançó per trencar el gel, aquest brindis por el aguante.
Exacte. Bé, ens acosten, estem en dates molt assenyalades, que tot és molt bonic i molt maco, no? Però també hi ha molta gent que està... que està aguantant moltes coses, ja sigui per malalties, sigui per situacions familiars, sigui perquè per pressió a la feina, per lo que sigui, no? Que estem, i és una mica també un, que aquesta gent també tingui un motiu per brindar, encara que sigui doncs
por
per la seva capacitat d'aguantar i de resistir, no?
M'agrada aquest brindis original. Avui plegats ens traslladeu fins a Cal Verger. I ens explicareu què s'hi està coent allà dins, on són dies de moltíssima activitat, que encara no es podrà veure, però esteu preparant aquesta futura exposició.
Doncs sí. Començo, eh?
I tant.
Doncs bé, allà estem preparant totes les peces que han d'anar a la futura exposició, al nou edifici. I bé, i és una feina realment... que estem a tope, estem un equip de 3 persones treballant allà, hi ha 2 persones contractades, in situ, més una altra que també de tant en tant està fent feines més que res, de, sobretot de suports de paper, i també s'externalitzen altres restauracions, és a dir, que és una activitat bastant frenètica, coordinar una, per part meva totes les restauracions, les que es fan a dins, o sigui, al laboratori de Cal Verger, i les que es fan a fora.
Quantes peces heu de restaurar? Tens el número?
Això el Jordi.
O es va veient sobre la marxa?
Bueno, restaurar, hi ha diferents tipus d'intervenció.
Graus, no?
Graus d'intervenció, no? Hi ha el nivell CAP, el nivell primers auxilis, i el nivell hi ha operació d'especialista, per dir-ho així, no? Que és això que comentava la Carmina, no? Hi ha certes operacions especialistes, com per exemple el treball del paper, que és molt més delicat, que ho fa una altra persona, especialista, però llavors ja tota la resta, pues, a vegades és simplement treure la pols o intentar pues, que aquelles petites coses que tenen doncs, a l'hora de ser exposades tinguin una millor visibilitat, que s'entenguin més bé, i altres intervencions que són més profundes. No?
Però amb nombre de peces, no?
Ui, nombre de peces. A nombre de peces, pues, clar, intervingudes així en general, pues, en principi totes les peces que van a l'exposició s'han passat pels ulls de la Carmina.
Però jo deia, Jordi, deia que ho digués al Jordi perquè ell és el que va, cada dia va traient peces. És a dir,
sí.
I en va afegint...
Sí, doncs pues anem ja, mica... Suposo que anirem ja per les 1000 i pico peces, 1000 i bastantes peces.
1000 peces, sí. Amb diferents graus d'intervenció, però amb
estic
totes
alguna
coseta.
Estic parlant així en general, eh?
Sí, sí,
però en global n'hi hauran exposades unes 2.000.
Unes 2.000, una cosa així. Però, vull dir que, i totes aquestes han de passar, doncs, s'han de treure del
on
seu...
On són? Estan embalades?
Estan al Sant Alberger, i llavors és qüestió de... Bueno,
hem menys imaginar una caixa...
Hi ha, que estan
embalat,
en caixa,
protegit...
Depèn de lo grans que siguin, de la delicadesa que estiguin, doncs hi han vidres que estan en una vitrina amb unes condicions determinades, hi ha amb objectes en metall doncs, que tenen una... Bueno, un embalatge... específic per aquest, però clar, n'hi ha que són més grosses i que estan exemptes, que estan dintre la pastelleria exemptes, altres que són grans formats, que això ja és doncs maquinària que està a fora i que, doncs bueno, tot això han de passar, s'ha de mirar, el que està a la vista doncs s'inspecciona.
A simple vista, inicialment?
Sí, sí, clar, el primer que has de fer és veure com està.
Sempre has de fer un examen ocular de les peces. Jo una mica ho deia perquè el Jordi, bueno, ell és el que s'ha encarregat una mica de la selecció, bueno, ell i l'equip que han seleccionat, diríem, les peces, jo no. A mi m'arriben, em diuen, això.
Carmina, aquesta.
Eh? Aquesta llista, no?, que s'actualitza, que ara en surt una, que ara en surt una altra, per això una mica deia que el Jordi, de tant en tant, deia, Jordi, estan totes les dels àmbits, i ell ve a Cal Verger, acabem traient totes les peces dels diferents àmbits, i nosaltres anem allà, doncs, organitzant, restaurant les peces. O sigui, tenim bastanta feina perquè és, òbviament, examinar-les, fer les fotografies prèvies, fer la intervenció, que són de diferents graus d'intervenció, òbviament una serà més superficial, sobretot les que estan ja que havien estat exposades al Palau, que aquestes estan ja continuen allà, o sigui, embalades, però estan ara actualment al taller nou de restauració, a l'espera de ser muntades, i aquelles es donen una mica per fetes, vull dir, serà una intervenció mínima, diríem, de col·locació, de trobar la pols, etc. Però les altres són, hi ha peces que estan molt malament, en molt mal estat, i hi ha unes intervencions molt llargues.
Perquè... Posa'ns algun exemple d'aquestes intervencions més sobretot, costoses, elaborades.
Sí, sobretot, per exemple, una sulfatadora al bast que vam fer, sobretot la maquinària, tot el que són màquines, la màquina també de tallar vímet, hi ha una bomba també de bombejar vi,
de trasbals.
Són peces que arriben, clar...
Són peces que s'havien cedit al museu i que no s'havien exposat encara.
Exacte, que estaven allà dipositades o donades de fa molt de temps, que no havien estat mai intervingudes, només s'havia tret la pols superficial, però clar, peces que han estat funcionant, que han estat abandonades, que han estat deixades de la mà de Déu i que tenen totes les patologies possibles. I clar, hi ha molta feina, sobretot amb la maquinària, que també amb altres peces petites, tipus... De vegades dius, bueno, això estarà bé, però clar, a la que fas l'examen i veus, t'hi has de posar. I realment, molta feina. I molt variada, perquè treballem molts materials diferents, no? Des de fusta, ferro, metall, ceràmica, vidre, i clar, i a cada peça doncs, has de fer una mica els seus tractaments. I també tenim els diorames, que aquest és l'altre tema, que també estem ara... Bueno, ja fa dies, en paral·lel, anem treballant moltes coses en paral·lel, estem treballant ja amb el diorama
de Codorniu.
De Codorniu, d'una banda, i el que tenim a Cal Verger és el del magatzem d'exportador, que està tot desmuntadíssim, paret a paret, és com si haguéssim desfet una casa i la tenim tota fragmentada i l'haurem de remuntar. I estem consolidant paret a paret i després ho traslladarem al museu i allà es muntarà. I quan el Codorniu... doncs sí, també hem començat a fer l'anòxia, és a dir, fa poc...
Ens hem d'explicar sí. Això perquè a mi m'han dit, avui vindran la Carmina i el Jordi i us parlaran d'una màquina d'anòxia que hem adquirit, que és una xulada. Hi ha un vídeo, per qui vulgui tafanejar, a l'Instagram de Vinzeum, que mostra... Què és aquesta màquina? Aviam, en paraules, Carmina.
Sí, bueno, ens hi hem posat i no tenim massa experiència, o gens d'experiència, perquè ha arribat fa relativament poc, 4 setmanes, més o menys, 3-4 setmanes va arribar, després de molt de temps que anàvem al darrere, perquè, clar, hem de
volies
pensar...
Volies una joguina d'aquestes.
Volia una joguina d'aquestes perquè tenim un problema greu amb les col·leccions que són els insectes xilòfags, els corcs. És a dir, tenim molta fusta, i aleshores la fusta... Fusta vella, fusta de peces que es van... Que clar, tu vas fent controls, vas fent tractaments puntuals, Però, clar, és molt difícil combatre les plagues dels xilòfax. Aleshores, sí que nosaltres hem fet, per exemple, ja hem portat moltes peces de les que aniran a l'exposició, hem fet com 3 viatges, més o menys, a la Cambra d'Anòxia de Ripoll, perquè som de la xarxa de museus d'etnografia i aleshores, bueno, tenim aquesta facilitat, diríem, i hem portat a fer anòxies. És una cabra fixa la que tenen a Ripoll, però clar, has de fer el viatge, has de portar unes peces d'una determinada mida, etc. En aquest cas, amb la màquina aquesta portàtil, tot i que pesa el compressor, és una màquina que és un compressor de nitrogen. El que fas és una bossa, es tanca a les peces, una peça, un grup de peces.
Una bossa és literal, eh? Una bossa s'embala, s'embolica la peça,
un plàstic blanc. Molt rígid i molt gruixut, on es segella tèrmicament amb unes pinces, és a dir, li fas un tancament tèrmic totalment estanc, no hi ha d'haver cap poros, amb unes vàlvules on entres el nitrogen i hi ha unes vàlvules de sortida on treus l'oxigen. És a dir, al fer l'anòxia, treus tot l'oxigen de la bossa.
Quant de temps?
Bueno, una vegada has fet l'anòxia, que depèn de la bossa. Ara, bueno, vam començar amb una peça de codorniu, justament, que les estructures, tot i que són de guix, les estructures són de fusta i tenien molta insectació.
Però què tenien, el bitxo o larves?
Clar, tu el que veus...
Què veus? Veus
pots arribar, pots trobar l'insecte si ha sortit i s'ha mort, i el que veus sobretot són les muntanyetes de serradures, les serradures, que tu dius, aquí hi ha activitat.
Aquí hi ha bitxo.
Sí, serradura nova, tu veus que...
Aquella pileta vegades, típica,
sí, tu de vegades sí que veus els bitxos, si han sortit, si s'han estat tancats, els pots veure, però veus... Si tu has fet un tractament o has netejat bé i torna a aparèixer serradures, és que hi ha activitat. Això ens en vam detectar a la Nou Verge abans de venir cap al nou edifici, que els vam tractar puntualment, és a dir, injectant producte, diríem, tot bastant ecològic, perquè
manual.
Estem treballant, sí, però manualment, que és molta feina, perquè has d'anar injectant forat per forat, òbviament. Una manera de controlar molt bé és tapar els forats, però de vegades és impossible. Són peces tan grans que és impossible obturar tots els forats. Amb una peça petita ho pots fer, però amb peces grans no. No dones a l'abast. Hem de restaurar tantes coses que no tenim...
Aleshores ens deies, tenim ben segellada la peça.
Vam començar amb una peça de codorniu, exacte, que s'havia vist insectació, tot i que va estar tractada... Preventivament, a mi, jo la idea era poder posar totes aquestes peces amb estructures que havien estat en algun moment insectades, poder-les ja muntar netes, desinsectades.
Havent passat per la màquina d'anòxia.
D'anòxia, que teòricament garanteixes que s'han matat tots els bitxos.
Què fa la màquina? Jo et deia, quant de temps? Què fa exactament?
Fa l'anòxia. L'anòxia la fa posant el nitrogen, exacte, i traient tot l'oxigen. És a dir, si no tenim oxigen, ens morim.
Desplaça,
els bitxos també.
Desplaça l'oxigen.
Exacte.
Desplaça l'oxigen amb nitrogen.
I aleshores aquests melons o aquestes larves es moren.
Es posseguen una mica i acaben...
I caput.
L'anòxia pot tardar més o menys, depenent del volum de la bossa. El que passa que una vegada ja has anivat al nivell d'anòxia, vol dir que quan tens la bossa plena del nitrogen, llavors tanques les vàlvules... I has d'estar 21 dies. Es calcula que en 21 dies tancada s'arriben a matar, segons els estudis fets, òbviament, és una cosa molt estudiada, arribes a matar les larves que estan a dins.
És un procés llarg.
Sí, és un procés llarg, molt llarg. Però, bueno, garanteixes que això almenys estigui net. El que passa que això no vol dir que no es torni a reinsectar. Qual vol dir que llavors de vegades has de fer tractaments d'impregnació per evitar... que tornin, i sobretot de neteja i de control. És molt important controlar les peces perquè a la mínima, pum, li pugues tornar a fer una anòxia, un tractament, etc. És una mica complex
laboriós,
però bueno, és la manera més eficient d'acabar amb, diríem, amb els insectes aquests.
Per tant, ara que teniu la màquina, aquest equipament d'anòxia, tot el que és fusta ho passaràs
ho
per
podem
la màquina?
Passar. També pots passar paper, plagues amb fongs, amb infestacions de fongs, perquè el mateix també serveix, vull dir, no només és per xilòfags, sinó tot organisme viu, diríem, serveix per eliminar-lo. I bé, també és una cosa molt important que has de controlar la humitat i l'oxigen que hi ha a dins de la bossa. Llavors hi ha una sèrie d'aparells que donen humitat. Tu pots preveure que aquelles peces necessiten una humitat del 50% o del 60% o del 40%, depèn de les peces, i hi ha un control d'humitat permanent. i també de l'oxigen que queda, per dir, bueno, ara ja hem arribat a nivell per sota dels mínims i, per tant, ja tanquem vàlvules, és a dir, has de tenir uns mesuradors. Per tant, és un equip una mica complex, no? Que hi ha el generador, tens un calderí on posa la humitat, l'humidificador, l'aparell que mesura la humitat i l'oxímetre, que és el que controla l'oxigen.
I durant aquests 21 dies has d'estar pendent?
No, no, abans, és a dir, quan has arribat al nivell d'anòxia, és a dir, quan l'oxímetre et diu que ja has arribat al nivell, tanques totes les vàlvules i és a partir d'aleshores, que són 21 dies, tot tancat.
I et pots oblidar.
Sí, perquè tanques les màquines, tanques tot.
El que passa és que, clar, la següent peça t'hauràs d'esperar 21 dies.
Bueno, per això hem demanat un altre, més jocs de vàlvules per poder fer més bosses en paral·lel.
Al mateix temps.
Mentre un està fent els 21, el repòs, sí, sí, tu pots anar fent-ne més. Fins, clar, com més grans, tarden. Si són petites, vas més ràpid.
Sofisticada, la joguina?
Sí.
L'avantatge també és que la bossa, si comences per la peça gran i vas fent les peces petites, la bossa també la pots anar aprofitant.
Sí, la pots reutilitzar, aquesta bossa. Talles només la part per on has de treure la peça i llavors la tornes a segellar. O sigui, va tenint unes mermes mínimes, perquè el plàstic, clar, són plàstics bons, gruixuts...
I plàstics.
I no deixen de ser plàstics.
I ha funcionat, amb el diorama de Can Colomiu?
Bueno, estem ara està allà.
Està allà, ja està passant aquests 21 dies.
Clar, això...
Està en quarantena.
Ara està passant els 21 dies, sí. Però bueno, hem començat. Estem aprenent.
Què més està passant a Cal Verger?
Bueno, a Cal Verger i al voltant del que és tota l'exposició, per exemple, a Cal Verger de moment tenim tots els objectes que han vingut d'altres museus, no, encara no són tots aquí, però hi ha una bona part, esperem una part del que són els del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que vindran ja està cap al final, estan reservats que perquè arribin al final per posar-los directament a sala, però en tindrem en total uns 97 objectes que venen d'altres museus de Catalunya.
I que van a l'exposició futura.
A l'exposició estable.
Per tant, els cedeixen per un temps important.
En principi, sí. En principi, la majoria són comodats és un tipus de dipòsit, encomodat, que vol dir que quasi com si l'adoptessis, per dir d'alguna manera, no? Que pots utilitzar-lo com si fossis propietari, entre cometes, amb les condicions de dir que aquell objecte és del Museu X, d'acord? Però en principi són 4 o 5 anys, però que són renovables, vull dir que en principi el compromís és que es puguin anar d'allò. És que vol dir que en algun moment potser el museu que en cedeix la peça la necessita per fer una exposició temporal. En aquell moment, doncs, igual que fem nosaltres, doncs es cedeix en préstec per aquesta exposició i pot tornar després d'aquesta exposició. Però vull dir, això passa amb les peces que venen de fora, però també les nostres mateixes, que també poden ser cedides per altres entitats. No? Però en principi són dipòsits llargs, de llarg recorregut, tindran el seu lloc a l'exposició i ens ajudaran a explicar tot el discurs de la història del vi a Catalunya des amb aquests materials, amb aquests objectes que nosaltres, per ser un museu que tenim una bona representació del món del vi i del món de la cultura en general del vi, molt centrat, potser, tot i ser bastant general, s'ha centrat al Penedès, però si hem d'explicar l'arribada del vi a Catalunya, hem d'anar a Terres de l'Ebre, hem d'anar a Empúries, hem d'anar també a Badalona.
Explica'ns alguna peça que hi hagi arribat
a veure,
fora.
Algunes peces interessants, per exemple, del Museu de l'Empordà, hi ha una col·lecció de peces de ceràmica de figures negres, de figures roges. Això són tots una col·lecció de vasos que s'utilitzaven pel simpòsium, que és la cerimònia de beure vi dels grecs. Vale? Tenim una, des d'una cràtera on es barrejava l'aigua amb el vi, cosa imprescindible per qualsevol simpòsium que feien els grecs, eh? Si no es barrejava l'aigua amb vi, és un bàrbar. Vasos per gerres per servir, copes vingudes de Ullestret també d'època ibèrica en relació amb la relació comercial amb els grecs. Tot això, aquesta ens ve, també ens venen ceràmiques de gerres o àmfores de púniques del món fenici, des de les Terres de l'Ebre, del Museu de les Terres de l'Ebre. Què més tenim? Tenim de Badalona, per exemple, tenim objectes d'època romana, perquè Badalona va ser una de les ciutats importants en època romana i que té molta relació i molt important en el que és l'elaboració de vi i l'exportació de vi. Tenim, per exemple, una vora d'àmfora que està segellada amb el nom de Marc Porci.
Qui era?
Marc Porci és considerat doncs, el comerciant de vi més conegut, no sabem si és el més important, però sí el més conegut de tota la zona de la guerra de Tarraconense i de la costa catalana.
En època romana.
D'època romana. Àmfores d'aquest senyor han arribat a Roma, àmfores d'aquest senyor han arribat a Britània, a la zona del Regne Unit.
Un gran comerciant, allà, doncs.
Un paio carregat de pasta. Un gran comerciant del vi, no?
Sí, sí.
De l'època romana. Doncs, es creu que és originari de... O com a mínim tenia una... La seva zona productora era aquesta zona al voltant de Baetulo de Badalona. Vale? Com, per exemple, altres objectes. I objectes destacats a nivell artístic, per exemple, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, tenim 12 peces. Entre elles hi ha uns bodegons on apareix el vi, o el raïm té un pes important, que són de Meléndez, és un autor barroc d'una qualitat extraordinària, que encara ens fem creus com ens els deixen, perquè realment són tresors, per dir-ho així.
I aquestes peces que arriben en dipòsit, Carmina, també necessiten restauració?
N'hi ha algunes que sí, depèn del museu. Això és molt important. Bueno, si venen de museus on hi ha laboratori de conservació, òbviament venen perfectes. Aquestes del Museu d'Art de Catalunya venen, clar, allà els laboratoris vindran ja preparadíssimes, que només arribaran i el que farem és muntar. És a dir, vindran al moment que ja s'hagin de penjar o instal·lar. Després sí que han vingut moltes peces d'altres llocs que s'han hagut d'intervenir. Puntualment, algunes, perquè eren potser de restauracions així de ceràmica antigues que tenien alguna petita pèrdua en les reintegracions ja fetes fa anys i s'han hagut de retocar. Altres només netejar i altres en bastant mal estat, com les del Museu del Suro. De
Palafrugell?
Sí, de Palafrugell, que aquestes s'han hagut de restaurar, bueno, sobretot les
taules. I tot
taules.
I que la peça no és vostra, no en sou propietaris,
hi ha el permís,
podeu fer la intervenció.
Sí, sí, sempre hi ha el permís. Clar, ja t'ho donen de dir, bueno, això s'ha d'intervenir. Clar, i clar, t'arriben unes peces que dius, uau.
No sí. Estaven en exposició, per tant, allà.
No, estaven totalment a l'armagatzem i, bueno, i peces amb molt mal... I s'han hagut també de fer intervencions molt importants en aquest sentit, amb peces de fora, sí.
No, sobretot passa amb el material etnogràfic.
Sí.
El material etnogràfic és el més maltractat, per dir-ho així, perquè són peces que són utilitzades, que s'han utilitzat, que han arribat als museus o han arribat a les col·leccions ja molt trillats, molt, com es diuen, molt estressats. I, a més, estan formats d'un material que és la fusta, que realment pateix
molt.
El ferro, amb la humitat. Normalment, fins que no arriben a un museu, estan en condicions de...
Bueno, i que també t'arriben amb moltes intervencions no pròpiament amb criteri.
Antigues.
És a dir, de vegades són del propi ús, del que les feia anar, que hi podia, s'ha de pintar, posarem això ara, o d'altres llocs que s'han estat exposades, però i que s'han fet intervencions que s'han d'acabar traient, perquè, clar, desvirtuen totalment la peça, no? I aquí hem fet feina important. Per poder recuperar totes aquestes peces, s'ha treballat molt amb tot aquest material, realment.
Esteu entretinguts. Hi ha feina per dies, no?
Després també, bueno, comentar lo del Museu del Barroc.
Bueno, estem també, nosaltres a la vegada, també estem deixant peces. Han deixat dos quadres al Museu del Barroc, que es fa a Manresa, que és de nova creació, per dir així, bueno, que és una renovació del museu, i que han vingut a buscar dues peces que, igual que en els altres museus ens deixen nosaltres també tenim... Cap a altres museus també fem aquests préstecs.
I s'han hagut d'intervenir.
Mm-hmm. Heu de tornar un altre dia, perquè sí, quan veniu el temps passa volant, ja ens passa això a la ràdio, però amb vosaltres el triple. Mil gràcies, Carmina Ametlla i Jordi Ferrer, i bon Nadal.
Vinga,
bon gràcies, Nadal, gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:15, encetem l'últim repàs del matí a les notícies en un nou flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. PSC i Esquerra presenten un acord de pressupostos pel 2024. Els grups municipals socialista i d'Esquerra Republicana de Vilafranca han arribat a un acord que permetrà aprovar el pressupost de 2024 el proper dimarts 19 de desembre. La presentació de l'acord anirà a càrrec de l'alcalde Francisco Romero, en nom del grup socialista, i del portaveu del grup municipal d'Esquerra, Pere Sàbat. La roda de premsa tindrà lloc avui a les 12 del migdia a la sala Pau Boada de la Casa de la Vila. L'Ajuntament de Calafell ha tancat el finançament per la nova deixalleria municipal i, per tant, podrà començar a construir-la en breu. El municipi ha aconseguit una subvenció de 500.000 euros de l'Agència Catalana de Residus. Amb els 100.000 euros que ja té pressupostats l'Ajuntament, es cobreixen els 600.000 que costarà el projecte. La nova deixalleria es construirà al Parc Empresarial, concretament al carrer de la Bassa Miquela, en el terreny que ocupa actualment el dipòsit municipal de vehicles. Aquest dipòsit es traslladarà uns metres més enllà, a un altre solar de propietat municipal. La ubicació que tindrà és fàcil i accessible, tanmateix, per acostar el reciclatge a la població, sobretot a la que no compti amb vehicle propi, es mantindrà el servei itinerant de la deixalleria mòbil, que recull la mateixa gamma de residus, i el de les mini deixalleries, que recull els de petit volum. Amb l'entrada en funcionament de la nova deixalleria, Calafell es desvincularà definitivament del projecte comarcal de residus EcoPP. Canvis en la recollida de residus porta a porta durant les festes de Nadal a Sant Sadurní. L'àrea d'acció climàtica de l'Ajuntament i el Servei de Recollida de Residus porta a porta informen dels canvis en els horaris de recollida durant el Nadal. En concret, els diumenges 24 i 31 de desembre, la recollida es farà en el torn de tarda i caldrà lliurar els residus abans de les 2 del migdia. A més, el diumenge 7 de gener hi haurà recollida extra de paper i cartró en torn de matí i caldrà lliurar els residus abans de les 6 del matí. La resta de dies se seguirà el calendari de recollida habitual. Encara queden les darreres places disponibles per poder participar en els tallers creatius florals d'aquest mes de desembre, que organitza l'Ateneu Mugenc el dimarts 19 de desembre i l'endemà dimecres dia 20. Els tallers es realitzaran al Centre Cívic La Xarxa de Moja a les 6 de la tarda i seran impartits per Mònica Vilanova, d'Espai Creatiu. Vilanova va ser guardonada com a millor florista l'any 2018 i es classificava segona l'any 2022. Enguany el taller proposa als participants fer una creació nadalenca molt original, utilitzant material natural i decoratiu. La reserva de places es farà per rigorós ordre de sol·licitud. Cal inscripció prèvia a ateneumugenc@gmail.com.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Seguim quan passen 4 minuts de 12:15. La Marató de TV3 que es viu aquest cap de setmana mobilitza molta energia solidària arreu del país. Un bon exemple el trobem a Olèrdola, amb un ampli desplegament de propostes. Les anem a conèixer en aquesta agenda al detall de la mà de Canal 20.
Són moltíssimes les activitats, les propostes que es despleguen arreu del territori, també al Penedès, vinculades amb la causa solidària de la Marató. I entre aquestes activitats, aquests darrers anys, s'ha significat un municipi, Olèrdola, perquè són nombrosíssimes les propostes, activitats, iniciatives ciutadanes que tenen com a fil conductor aquesta motivació d'aportar diners a la Marató de TV3 i sensibilitzar la ciutadania en funció de cada convocatòria, de la temàtica que rep aquestes aportacions de la Marató. Enguany no és una excepció i són moltes les coses que s'han fet gràcies en bona part a la iniciativa de quatre veïnes que coordinen doncs, aquest desplegament de propostes al municipi gràcies al suport de molta gent, de les entitats. Una d'aquestes quatre veïnes és la Yolanda Lirona, que saludem. Yolanda, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Estem a les portes del cap de setmana de la Marató, però hem de dir que ja heu fet moltes coses i que inclús després de la Marató encara organitzareu i programeu més propostes vinculades amb la Marató. Això és un no parar.
Sí, sí, realment és un no parar. Bueno, el bon inici de les primeres edicions, la intenció era que fos en un cap de setmana i bueno, a mesura que han anat passant les edicions s'ha anat ampliant, també doncs, gràcies a totes les entitats i col·laboradors particulars que en si per ells mateixos doncs, han volgut ajudar-nos i col·laborar. Nosaltres, amb molt de gust, hem ampliat aquest ventall d'activitats i ara sí, aquest cap de setmana doncs, queda, com se li diu, el Festival de la Marató, en aquest cas d'Olèrdola en Barà Marató, amb el lema d'Olèrdola dona llum.
Això sobretot serà el diumenge, però dissabte també activitats interessants al local nou de Moja. Ens ho expliques, què és el que heu preparat per dissabte?
Mira, el dissabte, doncs, a la tarda, podem dir que és tard de vespre, hi ha un grup de gospel on hi ha uns 25 o 30 membres i és molt maco aquest grup. I després ve el sopar benèfic, que consta doncs, d'una botifarrada amb cansalada i el pa i el que pertany. I després ve el grup acústic, que també doncs, ens porta unes sorpreses a nivell d'audicions i bueno, hi ha alguna cosa més que també ens han dit que és sorpresa. I tot això, doncs, les tres activitats en si, el gruix, tot el pack és 12 euros, més la voluntat, i si només es ve a l'acte de gospel són 5 euros o només a l'acústic serien 3. Bueno, sempre engresquem aquest doncs, que vinguis i que passis a la tarda vespre solidari, que li hem dit, per 12 euros. I que pot estar, doncs, una tarda molt agradable.
A partir de les 8, al local 9, actuació del grup de gospel de la vella Quirze Band de Sant Quirze del Vallès, després aquest sopar benèfic i l'actuació amb versions del grup acústic Sound a 11:15. Pel diumenge, això sí que és el festival amb una vintena de propostes, en bona part mantenint el criteri, no sé si estàs d'acord amb mi, Yolanda, inicial, de que hi hagués molta presència, una mostra de l'activitat de les entitats. Encara es manté això respecte a la primera edició d'aquest festival. Sí. Les entitats s'impliquen.
El tema del diumenge és aquest, no? De que moltes entitats esportives d'aquí del municipi, de bon matí, doncs, per exemple, els balls populars infantils, tenim els nens de l'escola Circell, que també doncs, fan la seva coral, tenim l'Acadèmia de Música, que és la Núria Maller, que amb tots els seus alumnes, que hi participen, tot això al matí, sense oblidar-nos doncs, de les nostres noies que fan el ball emblemàtic, també faran una projecció on el que faran és també donar un missatge que va referent amb la salut sexual i reproductiva, que és el tema d'aquest any. I de cara a la tarda, doncs, també doncs, les típiques noies, ja podem dir noies dones de pulsacions, ve el grup La Vertical, de les acrobàtiques. Després tenim un doctor ginecòleg que vindrà a fer una xerrada molt interessant de tema, podem dir, a nivell sexual, que és un tema tabú, a nivell social, que sembla que no es pugui parlar sobre aquest tema, però que és força interessant per a tothom. I, bueno, la recaptació final, bueno, tenim el Club Rítmica Olèrdola, que també assistirà, i tenim al final la recaptació on tots els membres, un membre responsable de cada activitat que s'ha anat fent vindrà el 17 sobre les 7:30 de la tarda i sí que portarà ja la capsa que ha tingut en custòdia des del dia que ha fet l'activitat, que va començar l'11 d'octubre amb la cursa BTT, i llavors és el dia que s'abocarà la capsa gran i es farà el recompte final fins al dia 17, diumenge. Tot i que encara ens quedaran un 3 recaptacions més per sumar a l'1 del diumenge.
Hem de dir, de fet, que més enllà d'aquest gran festival del diumenge, encara aquest cap de setmana i de l'activitat que el local nou també acull el dissabte, com comentàvem, encara aquest cap de setmana al municipi hi ha altres propostes també amb aquesta relació amb la marató. Un torneig d'escacs, per exemple, el diumenge a Sant Miquel.
Després d'això, tenim el dia, això mateix, el 17, tenim el torneig al matí d'escacs a Sant Miquel, i també s'ha de dir que tenim el 16, el dissabte al matí, un torneig de pàdel allà a Dalmar, al Village Pàdel. És a dir, que encara ens queden aquestes dues activitats prèvies al recompte final que farem el diumenge, però li haurem d'afegir aquestes altres tres que he anomenat abans pel recompte final, que desitgem doncs, que sigui doncs, sempre el màxim possible.
I com s'explica aquesta gran activació d'energia ciutadana que es canalitza a través de la Marató Olèrdola? Com t'ho expliques?
Bueno, la pura veritat és que, crec que funciona ja per si sol. Per nosaltres és que és un orgull, perquè tots, evidentment, és com un botó, no?, que en el seu dia queda inactivat doncs perquè s'ha de donar la seva pausa, però en el moment que activem el botó de la Marató, en aquest cas d'Olèrdola per la Marató, simplement diem, doncs va, comencem, i ningú et diu que no. O sigui, és el contrari, ja sabem el funcionament, ja va rutllant, ja és, vinga, què fem? Sí que tenim voluntaris, també hem de dir, i fem una crida, a que contra més voluntaris, perquè això cada vegada es fa més gran, molt millor, és a dir, que quan fem crida sempre hi ha gent, però cada vegada necessites més perquè cada vegada el volum és més gran. I, bueno, doncs és que no tenim paraules per dir i per agrair la gran voluntat i solidaritat i conscienciació de tothom davant de lo que és la nostra Marató d'Olèrdola.
I després d'aquest cap de setmana, el que apuntàvem, encara hi haurà, ja ha entrat el mes de gener, més activitats a Olèrdola per la Marató. Més coses hi haurà al gener.
Doncs mira, de cara al gener queden l'activitat d'una exposició. Entren dues activitats dins de lo que és la festa de Sant Macari del 20-21 de gener, si no vaig errada, que una d'elles és una exposició artesanal a la torre d'aquí, de la població de Moja, que va a càrrec de Jordi Álvarez, amb les seves doncs, figures d'artesania que ja tenia de l'any passat, que és sobre l'església, la capella, figures dels balls populars, i també molt agraïdes perquè s'ha oferit voluntàriament també la Maria Àngela de Cal Guardiet d'aquí de Moja, que és una artista en fer quadres de punt de creu, però bueno, que s'ha de veure, perquè jo sé que ho fan fil i bueno, és digne de veure aquesta exposició, i és el que diem, ja no només és d'una persona, sinó que també doncs, les persones s'ofereixen a dir, és que a mi m'agradaria també doncs, fer una exposició, i hem dit, doncs aprofitem això i tant, endavant. I després l'altra activitat és des de la comissió de festes, organitzada de la comissió de festes, que és un espectacle familiar de màgia que també anirà dintre de la Festa Major de Sant Macari.
Ho anirem seguint. Yolanda Lirón, gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la feina que feu i que vagi molt bé. Fins la propera.
Vinga, molt bé. Gràcies. Adéu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui és Santa Llúcia i, per tant, fem parada obligada a Gelida, amb una de les celebracions amb més tradició, no només al Penedès, sinó al país. Anem a Ràdio Sant Sadurní perquè ens expliquin aquesta jornada tan entranyable.
La celebració de Santa Llúcia a Gelida és, com bé dius, una tradició centenària que descobrim avui amb un dels membres de la comissió. Jordi Julià, molt bon dia, com estem?
Bon dia, bona hora, què tal?
Com dèiem, tradició centenària, aquesta fira de Santa Llúcia de Gelida.
Doncs sí, home, venim d'una entitat de beneficència mútua que es feia, era la Seguretat Social de fa temps, no? I tenim més de 150, quasi 160 anys d'antiguitat, d'aquesta entitat que ja celebrava la festivitat de Santa Llúcia, fent un dinar pels pobres, pels més necessitats, sobretot pels seus associats, i després ja va esdevenir un acte popular, no?, que venien tota la gent més necessitada de la comarca i de la província, al poble de Gelida, i clar, arran de la democràcia tot això s'ha convertit en una festa gastronòmica, lúdico-festiva, una festa major d'hivern, digue-li com vulguis, no? Però ha canviat molt, la tarda ha canviat.
Al final, com bé dius, tots aquests anys d'història serveixen perquè aquesta fira vagi canviant, vagi evolucionant, això sí, amb un fil conductor, que és l'escudella.
Sí, totalment, totalment. Nosaltres, jo, des de la Comissió de Festes de Santa Llúcia, ens encarreguem de l'administració i l'elaboració de la típica escudella de Santa Llúcia. Nosaltres estem realitzant vora uns 600 litres d'escudella, vindrien a ser unes 2.000 racions, 2.000 llargues, d'escudella, d'acord, que reparteixen sortint d'ofici, d'aquí una estona quan s'acabi la missa, es beneeix, es segueix la litúrgia ancestral de fa molts anys, d'acord, i llavors es beneeix l'escudella, es fa el repartiment del pa amb botifarra que es fa en un extrem de la plaça i de les nou calderes d'escudella que s'han anat coent aquest any. Extraordinàriament hem canviat d'ubicació, sempre feia la cuita al pati dels Lluïsos i aquest any hem volgut recuperar la situació, la ubicació històrica que era al costat de l'església amb una masia, que és la masia de Can Terra, just davant de la masia de Can Terra. Abans es feien a dins la masia, el pati és un pati molt acollidor, molt petitó, amb un pou, molt autèntic, però clar, abans es feien una, dos, tres calderes, en funció del que recollia, no?, de la capta d'aliments per fer l'escudella. Ara doncs, ja s'ha passat, ja es busca una excel·lència, ja es té molt clar, doncs estem molt normalitzat quins ingredients fan falta per fer una caldera i a partir d'aquí, si n'hem de fer nou, com és el que portem ja fent uns quants anys, doncs sabem tots els ingredients que hi van a cada caldera, a la 1, a la 5, a la 9, d'acord? I llavors, clar, les 9 calderes, la filera de calderes, que estan molt ben ubicades al pati dels Jesús, doncs ara ho fan al carrer Major, ho fan davant de Cal Terra, de la masia de Cal Terra, al costat de l'església. L'elaboració la fem també. No anem a l'edifici de les monges, no estem al CIC, la gent ja hi haurà passat, ja ho haurà vist que està tancat, i l'elaboració la fem a la plaça Església. Volem obrir la festa al poble, dins el projecte que vam batejar del Santa Llúcia 360, no? De fer una festa en tres espais, la volem fer no, a l'espai emblemàtic, que és on es reparteix, que és la plaça Església. Teníem la cuita als Lluïsos, l'elaboració a l'edifici de les monges i el repartiment a la plaça Església. No, ho volem fer tot a la plaça Església, que és la plaça que dona nom i que dona joc amb aquesta festa de Santa Llúcia.
Jordi, des de les 5 del matí teniu aquestes calderes en marxa.
Des de les 5 del matí, per primera vegada, doncs, estan cremant, com us deia, aquí al carrer Major, d'acord? I sí, des de les 5 del matí, a quart de 5, ja els companys ja han anat distribuint i organitzant els focs, anar cremant, anar omplint les calderes d'aigua, i sí, doncs fins a les 8 del matí està bullint l'aigua, quan arrenca el bull, a les 8, quarts de 9, abans feia molt més fred, i llavors ens deien que sempre trigava molt més a arrencar el bull. Doncs ara, amb qüestions climàtiques i tot sí. Això, doncs, ha canviat, no?, el tema a la temperatura exterior, i llavors doncs, a quarts de 8 ja a les 8 ja bullia, ja li han pogut posar els ossos i la carn, i a partir d'aquí doncs, fer com el caldo que l'escudella que fa cadascú a casa d'aquí 10 dies, no? D'aquí 10-12 dies, ens tocarà fer-la per la família, no? Per I compartir tant. Aquest àpat de Nadal, doncs el mateix, però clar, amb quantitats industrials. Sí, a l'engròs, totalment, a l'engròs.
Com és això de cuinar a l'engròs, no? Abans deies unes 2.000 racions.
Clar, les quantitats són... Clar, hem de parlar que s'hi posen 50 quilos de patates, d'acord, que el dia abans doncs, ja s'han tallat. Aquest matí, doncs, fa una estona s'han estat tallant els àpids i la col, són 20 unitats de cada, d'acord? Que això van repartits per totes les calderes. Però clar, d'arròs i fideus estem parlant que posem un parell de quilos per cada caldera, aproximadament, d'acord? I llavors, doncs, clar, la carn, doncs, ostres, caretes de porc, ossos de pernil, ossos de pernil dolç, tires de xai, clar, aquí hi ha uns quilos i quilos i quilos, d'acord? Estem parlant de, tranquil·lament, 200 o 300 quilos de carn, a part la botifarra negra, que també s'escalda a la caldera i es reparteix paral·lelament el pa amb botifarra, que és una cosa ja més contemporània, però que també ja fa un bon grapat d'anys que reparteix i sempre hi ha una filera molt civilitzada per l'escudella, d'acord, que recull a la façana de l'antic Calgat Sandré, però al costat oposat tens el repartiment de pa botifarra que ja no vulguis fer una fila, és que és impossible organitzar-ho, ja és un tumulto, ja és un bullici de gent que s'apropa, que agafes el pa amb botifarra i marxes intentant no tacar ningú, intentant-ho, eh? I després doncs, hi ha tota la dotzena de porrons de vi dels elaboradors gelidencs i comarcals, doncs, que hi ha porrons corrent per la plaça a tope, no? Mm-hmm.
Jordi, segurament la Fira de Santa Llúcia és un dels trets distintius de Gelida i el Penedès és una fira nadalenca de referència. Dona com una mica el tret de sortir del Nadal aquí a la comarca.
Home, doncs sí, la veritat és que nosaltres des de la Comissió de Festes de Santa Llúcia, arran de fa 10 o 12 anys, ara no t'ho sabria d'exacte, hem sigut fundadors de la federació de gent que fa com nosaltres, no? Que fan sopes històriques, ranxos o escudelles populars. I clar, vas veient que n'hi ha de vora de Nadal, eh? N'hi ha per Sant Antoni Abat a la Seu d'Urgell, però la majoria totes són de Carnestoltes, eh? del dimarts de Carnestoltes, del Dijous Gras, és quan fan aquests àpats, no? I, home, la veritat és que, com molt bé indiques tu, és un bon, com a mínim, a nivell gelidenc i a nivell comarcal, està molt bé, perquè ja empalmem, clar, a Santa Llúcia, el cap de setmana tens la Fira del Gall, vull dir, ja comences a arrencar tot el tema. Bueno, malgrat a nivell capitalista i a nivell comercial, ja fa dies, no?, amb aquest pont tan llarg, si algú ha pogut estar per algun centre comercial o per algun eix comercial que tenim al Penedès, doncs ja hem vist que el bullici, no?, i el moviment de gent...
Escalfem motors ja per a les festes de Nadal. I jo ja que tinc avui amb nosaltres, et pregunto una mica per aquesta comissió de Santa Llúcia. Com esteu de salut?
Mira, el cap de setmana que vam començar amb tema preparatius de calderes i tots els estris d'inoxidable i tal, doncs passa, suposo que ens deu passar com els mateixos, com a tot arreu, perdó. Suposo que l'hora d'iniciar i l'hora de recollir em fa l'efecte que serem els mateixos, eh? Sí que n'hi ha uns quants que venen a col·laborar, però vam tenir un moment de crisi de dir, ostres, a veure si no ho tirarem endavant. I al final, escolta'm, pel grup de difusió que tens, fas la crida de dir, escolteu, ens interessa saber nom per anar repartint tasques. Escolta, i la sorpresa va ser molt, molt positiva, de dir, ostres, malgrat si entre setmana... En aquest aspecte tenim bona salut, eh? Tenim bona salut perquè a l'hora de veritat, si, home, tu tens una cartera de 50-60 col·laboradors i, home, és veritat que un té un all, té una ceba, tothom té coses d'acord i complicacions i també és un dia de festa gelida, però al final la gent acaba responent. És una festa que se l'ha fet molt seva. De la mateixa manera que potser, i és una opinió personal, eh? Potser amb la festa major gelida ens falta encara el ganxo aquest com poden tenir altres festes majors o altres festes. En tema de Santa Llúcia, ja el tenim, eh? Vull dir, aquest ganxo amb el poble, qualsevol iniciativa que vols fer per millorar la festa, per donar-li una volta, doncs ja es veu la participació i les ganes del poble en general de participar-hi.
Si et sembla, Jordi, per acomiadar-nos, et deixo el micròfon perquè convidis els nostres oients a que aprofitin aquesta diada de Santa Llúcia per venir a Gelida i gaudir d'aquesta festa tan i tan tradicional.
Ostres, això no m'ho esperava jo, eh? Bueno, escolta'm, no, al final és una cosa que és una festa molt, molt nostra, que la gent, a mi em consta, que molts coneguts, molts amics, o la família treuen el cap i venen a Gelida, perquè realment, home, si respira un aire prenadalent, podríem dir, però sobretot un aire d'escudella, de xup-xup, de l'element elaborat, de carinyo, d'amor, si em permets, no? De fer les festes, de fer les tradicions, mantenir unes tradicions que són més que centenàries, d'acord? Vull dir, al final és una festa patrimoni festiu de Catalunya, eh? Vull dir que no és una tonteria. Està reconegut pel Centre de Cultura Popular de Catalunya, de la Generalitat, està reconeguda com a festa com a tal, d'acord? Com un element festiu important, d'acord? I home, convidar tothom perquè val la pena, ho tenim al costat, i de fet és una festa molt autèntica, convidar la gent que, escolta'm, sí que és veritat que tradicionalment la gent agafa l'olla o el que sigui, s'emporta l'escudella a casa i fa l'àpat en família, però els visitants, els forasters, escolta, convidar-los a la fira que hi ha d'artesans o al propi stand de la comissió a comprar el plat que fem commemoratiu cada any per tastar-la a la plaça, o si no, que es portin un catxarro de casa perquè puguin provar l'escudella allà, que això és el que fa ambient. Que Gelida és el que estem intentant, que la gent s'ho acabi menjant a la plaça, cosa que costa, perquè de tota la vida la gent l'agafava i marxava cap a casa. I aquí, doncs, mica en mica, anem fent apologia del tast a la plaça i menjar amb escudella. Que es fa, Que nosaltres cada any venem 200 plats i tens 200 persones que mengen l'escudella a la plaça, Però el tradicional és anar a omplir l'escudella, posa'm quatre cullerots, que som quatre cases, som cinc, etcètera, etcètera. Però sí, home, convidar a tothom que la festa de Santa Llúcia és molt autèntica, és, a més és de lo antic i de lo potent que tenim al Penedès, i home, és una festa que paga la pena.
Convidadíssim, doncs, tots els nostres oients a venir a gaudir d'aquesta festa de Santa Llúcia de Gelida. Jordi i Julià, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, apropant-nos a aquesta festa centenària, i que vagi molt i molt bé el que queda de diada.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per fer-vos ressò. I endavant, ens veiem. Fins ara. I aquí els nens no esperen el rei.
Cops a la carta, ara no sé què demanar-me perquè estic amb tu. Saps que jo estic per tu. Saps que jo estic per tu.
Seguim descobrint com sona aquest Nadal Mix que es presentava ahir, i tancarem aquest dimecres el Penedès en Xarxa amb 31 Fam, Moussaka, Flaix Ice Creams, Roots i Greta cantant Rafa Nadal. Tornarem demà, de 9 a 12. Adéu-siau, bon dimecres.
Estic per tu quan a l'àvia t'he presentat. Cada 25 que passa estem molt més enamorats. Ens acabem els turrons, després acabem ben torrà. Imaginem que el tio és un poli per fotre-li de pals.
Tinc els meus nens esperant a que nevi i caiguin regals. Esquien fora de la pista, només cauen més mai. Saps que jo estic per tu.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.